La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvinguts, benvingudes, habitants de la Tecnosfera. Què tal, com esteu? Tot bé? Avui és dissabte, el darrer dia ja del mes de març. Tot això passa volant. D'aquí a 4 dies, Setmana Santa, però nosaltres aquí, com sempre, puntuals a la nostra cita amb les noves tecnologies, però sempre vistes des d'una vessant molt útil, molt pràctica, molt social. Que com començo jo el programa? Doncs alguns ja ho sabeu, d'altres no. A mi m'agrada començar amb una cita. Avui d'un home al que trobem a faltar, fa poc ens va deixar, l'Steve Jobs, i que fa un cert temps deia el següent. No puc anar a preguntar als consumidors què és el que desitgen, perquè durant el temps que estigui desenvolupant la nova idea, els consumidors desitjaran algú nou. Tot això és el que tindrem a la Tecnosfera d'avui.
Sumari.
Avui la nostra Tecnosfera es vesteix més que mai d'un caràcter pràctic i social. Sí, perquè avui volem parlar de l'ús de les noves tecnologies. Un ús que ens proporcioni més benestar, més salut, i tot això doncs, ho farem parlant avui amb una persona molt interessant. És el Pere León, que és un arquitecte, però alhora és geobiòleg. I d'aquí no res ens explicarà què és això de la geobiologia, què podem fer per millorar el nostre espai, l'espai de descans, de repòs o l'espai de feina també per a trobar-nos millor. Tot això té a veure evidentment amb les noves tecnologies, ja veureu, és molt interessant. Però també avui tinc pendent una trucada a Madrid per parlar amb el director de la revista Gadget, el David Bravo, que m'ha dit que vol donar la seva llum verda i la seva llum vermella a una cosa que està funcionant molt bé i a una altra que no. I, evidentment, obrirem les portes de bat a bat dels estudis de la SER per rebre els nostres estimadíssims col·laboradors i col·laboradores, que sense ells no seríem res. Et quedes, oi?
Tecnoesfera. A la cadena SER. Actualitat.
Arrenquem la Tecnosfera d'avui, com és habitual, fent un repàs de les notícies tecnològiques que ens han cridat més l'atenció. I comencem comentant-vos que una empresa espanyola ha ideat un programari que és capaç de traduir text i àudio al sistema de signes espanyol i de forma simultània. Aquest programari de suport a les persones sordes o amb problemes d'audició rep el nom de Maya i també està disponible per a dispositius mòbils. El govern de Vitoria de Conquista, al Brasil, ha posat en marxa un programa per integrar un xip GPS als uniformes dels petitons que estudien a les escoles primàries, on un sistema informàtic pot advertir els pares, mitjançant un missatge SMS, si és que el seu fill no segueix el seu camí cap a l'escola. General Motors i la NASA han presentat recentment un prototipus de guant anomenat K-Glove que mitjançant els seus sensors de pressió i una sèrie de motors i tendons sintètics poden ajudar al portador a sostenir material pesant com ara eines industrials. Estudiants xinesos de la Universitat de Hong Kong han desenvolupat un sistema que utilitza l'ADN de les bactèries per codificar i emmagatzemar informació, on, segons estudis realitzats per aquests estudiants, un gram d'aquestes bactèries podria emmagatzemar 450 discos durs de 2 terabytes cadascun. Microsoft ha decidit censurar en el seu servei de missatgeria instantània, conegut com a Messenger, qualsevol enllaç que porti a la web d'enllaços de Pirate Bay, per dir-ho encara millor, retornant un missatge dient que l'enllaç al que s'acaba d'accedir no és segur. Una controvertida mesura per lluitar contra la pirateria. Un tribunal japonès ha ordenat a Google la suspensió de la funció d'autocompletar en el seu cercador a tot el país. Tot això degut a una demanda que ha interposat un ciutadà del Japó, ja que quan algú cercava el seu nom, la funció d'autocompletar el relacionava amb termes d'activitats criminals. L'empresa Babegen ha tret al mercat una rajola intel·ligent que és capaç d'aprofitar les passes dels vianants en energia i és un sistema que, segons el fabricant, és 40 vegades més eficient que la pròpia energia solar. La companyia que emmagatzema els arxius del desaparegut servei de descàrregues Mega Upload ha demanat a la Cort dels Estats Units la eliminació de tot el contingut dels seus ordinadors, ja que el volum d'informació, que supera els 25 petabytes d'informació, els hi ha suposat de moment unes despeses de gairebé 500.000 euros. El fabricant d'electrònica japonès Hitachi ha desenvolupat un sistema de videovigilància que és capaç d'identificar una persona en un segon entre 36 milions de cares diferents. Un sistema que serà aplicat en el control de presència en llocs públics, com ara aeroports o edificis oficials. I per últim us comentem que el govern d'Israel ha aprovat recentment una llei que obliga els dissenyadors de publicitat a insertar un missatge d'avís si els models exposats han estat retocats fotogràficament en programes d'edició, sent així el primer país que aprova aquest tipus de llei.
Tecnoesfera.
Desde Tecnosfera vamos a establecer ese contacto puntual con la capital, con Madrid, para hablar con David Bravo, director de la revista Gadget. David, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
David, ¿por dónde quieres empezar hoy? ¿Luz verde,
pues mira,
luz roja?
Luz verde.
Luz verde, venga.
Mira, se trata de un reloj.
¿Sí?
Sí, es un reloj de los que se lleva en la muñeca.
¿Sí?
Fabricado por Sony.
¿Sí?
Y que se llama Sony Smartwatch.
Ajá.
Bueno, ¿esto qué consiste?
A ver.
Como te digo, un reloj con una pantalla pues más bien amplia.
¿Sí?
Que se conecta a un teléfono móvil.
Ajá.
Y a través de él, de la pantalla del reloj, pues puedes saber quién te llama, enviar mensajes, si tienes actualizaciones en Facebook o
¿sí?
en Twitter.
Ajá.
Tiene también aplicaciones porque se basa en Android. Con
¿sí?
lo cual se pueden descargar aplicaciones, pues por ejemplo, como te digo, para conocer la previsión meteorológica.
Sí, 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 por
se
ejemplo.
Trata de un,
¿sí?
sí, se trata de eso, de un gadget puro, pues que es un reloj que...
Uh-huh.
Imagínate, llevas el reloj pues en el bolso o yo lo llevo en el bolsillo.
Sí.
Y lo típico que te vibra, te suena y uff, pues mira, ¿quién será y tal? Sin embargo, si llevas este reloj, no tienes más que mirar la pantalla y saber pues lo quién te llama y incluso activar el manos libres.
Ajá.
O también darle a la pantalla y decir, bueno, pues que te dejo un mensaje para que te llame luego.
Ajá. De ahí viene, recuerda a los oyentes, lo de smartwatch, como lo de smart telephones, o sea, un reloj en este caso inteligente, elegante.
Exactamente.
Lo de elegante quedaría también en segundo lugar, sobre todo inteligente.
Es sí, más sí. inteligente que elegante porque,
exacto.
bueno, el reloj en sí no es muy bonito.
Ajá, es muy grande quizás o no.
Es un poquito grande,
uh-huh.
es una pantalla un pelín grande, uh-huh. es llamativo,
sí.
aunque las correas pueden ser de distintos colores, pero es llamativo porque, bueno, no deja de ser un reloj, pues eso, que llama la atención.
Uh-huh.
Ahora, los que conozcan este mundillo, pues conocerán o recordarán que ya hubo una iniciativa también de Sony,
sí.
cuando se llamaba Sony Ericsson, porque ahora, recordemos, ahora se llama Sony,
uh-huh.
Sony Mobile, solo,
sí.
han quitado el apellido de Ericsson.
Es verdad, sí.
Y entonces esta es la segunda generación.
Uh-huh.
El primero funcionaba bien, pero no era lo mismo.
Sí,
este
sí.
ya ha sido una evolución
uh-huh.
y ya... Bueno, pues es un reloj en condiciones, un reloj smart, un reloj inteligente en condiciones.
Sí, tienes toda la razón porque además aquí en Tecnosfera lo habíamos hablado de ello hace tiempo, pero por lo sí. que me dices se ha consolidado, ¿no? Este ya es más, bueno, más
fiable. Sí, como te digo, Sony
uh-huh.
ha declarado, vamos, fuentes de Sony dicen que, bueno, que van a abrir, como es un aparato, como te digo, basado en Android,
uh-huh.
pues que esperan que bueno, pues desarrolladores... pues eso, realicen aplicaciones específicas para este reloj, pues, ¿no? pues para integrar, pues que a lo mejor pues pasatiempos o,
sí.
o otro tipo de servicios, pues para que lo hagan aún más versátil.
Ajá.
Y que pueda traer más funciones.
Claro, porque David, para que la gente te entienda, porque si uno piensa, bueno, sí, es un smartwatch, me sirve para, pues eso, para tener la mayoría de servicios de mi teléfono móvil en el reloj, la conexión, ¿cómo viene preestablecida? Viene preestablecida por el hecho de que tú tengas un smart teléfono que tenga esa posibilidad de conectarlo a este reloj. ¿O no?
Pues mira, ahí podemos enlazar con la luz roja.
A ver, ¿sí?
Porque este reloj solo es compatible con algunos teléfonos de la marca.
Ah,
o sea, no solo con teléfonos Sony,
ahí
sino
está.
Solo con algunos modelos de la marca.
Ajá.
Y entonces ahí entramos a la luz roja.
Uh-huh.
Dicen, pues
¿sí?
es lo que hemos hablado alguna vez, de la compatibilidad, de los fabricantes tienen a veces los ojos un poco guiñados y no ven un poquito más allá de su propia marca.
Sí.
Este reloj es una muy buena idea y sería magnífica si fuera compatible con cualquier,
con
cualquier teléfono Android.
Claro,
pero
claro.
como te digo, solo es compatible con algunos modelos, incluso no todos, solo algunos modelos de la marca.
Ajá. Ahí
y
está.
Es lo que te digo, el comentario, la crítica constructiva siempre de la luz roja de decir que, como que las marcas podían tener eso, pues una amplitud mayor de miras
sí.
y que fueran supuestos compatibles con otros. Con
ajá.
lo cual, oye, ganarían también más mercado
uh-huh.
y más negocio.
Y tanto, claro. Bueno, lo que veo que sí que hemos vuelto a establecer esa especie de telepatía con los colaboradores, porque por ahí iba esa luz roja.
Exactamente.
Claro,
sí.
sí, sí, sí. Muy bien, pues bien visto y un buen gadget, nunca mejor dicho, este smartwatch, este reloj inteligente, tengo que pensar porque claro, me sale directamente lo del teléfono ya, smartwatch, sí. Es otra cosa. Y en fin, David, que te agradezco tu apreciación hoy para destacarnos ese gadget. ¿Alguna cosita más querías decir?
Sí. Un apunte.
¿Y
es
tanto?
Justo me acaba de venir a la memoria, ¿sí? Hablando de esto de la compatibilidad,
¿sí?
Pues mira, hace poco han anunciado que como todos sabemos, pues las gafas de 3D para los televisores en 3D,
sí,
pues cada marca tenía su propio modelo de gafas, con lo cual si te comparas, por ejemplo, una televisión Samsung 3D,
¿sí?
No podías usar otras gafas que no fueran de marca Samsung,
verdad,
y así
sí.
Con Sony y Panasonic, por ejemplo.
Sí.
Bueno, pues ya las tres grandes se han puesto de acuerdo y las gafas de uno servirán para los televisores de otro.
Bueno,
ojo,
bien,
no los,
bien.
Eso se llama compatibilidad.
Claro.
Pero ojo, no de los modelos anteriores, sino de los que aparezcan a partir de ahora.
Ah, ok, vale. A partir del 2012.
Exactamente, claro. La gama 2012, los televisores de cada marca, que son los tres grandes que hacen 3D, porque LG hace 3D, pero de tipo pasivo, es decir, de las gafas que se utilizan en los cines,
sí.
Bueno, pues de las activas, podrás usar unas gafas Sony en un televisor Panasonic, y unas Panasonic en un Samsung, y así pues con todas las combinaciones.
Ajá, claro.
Eso se llama compatibilidad.
Claro, y eso se llama pues pensar en la ciudadanía también, ¿no?
Exactamente, y animar el mercado
y, el usuario.
Y que tengan menos obstáculos para pues comprar, claro. Oye, que no deja de ser una inversión, comprarse una tele de estas características.
Sí, desde luego. Muy bien, bien visto. Muy bien, David, pues como siempre, gracias por tu participación en Tecnosfera y seguimos en contacto.
Cuando queráis.
Un besote, gracias, David.
Otro.
Chao.
Adiós.
Dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnoesfera, a la cadena SER.
Fa pocs dies llegia en el diari El Periódico un article que parlava de l'impacte del wifi. El wifi, que és un mecanisme de connexió de dispositius electrònics de forma inalàmbrica, o sigui, sense cables. I parlava sobretot d'aquest impacte del wifi, però en els més joves, i fins i tot en els més petitons, diríem. Els dispositius habilitats amb wifi, perquè ho recordeu, són els ordinadors o una consola de videojocs, un smartphone, un reproductor d'àudio. I es parlava dels més joves perquè certament són els que ja han nascut en l'era digital. I per tant, molts estudis científics que parlen d'aquest probable o possible efecte nociu, dolent, sobre la nostra salut, doncs encara amb aquesta joventut, amb aquesta gent tan jove, no està concretat, no s'ha pogut fer estudis amb ells. Però, evidentment, la possibilitat existeix. Avui a la Tecnosfera volem parlar una vegada més de tecnologia i de l'ús més social d'aquesta tecnologia. O sigui, com podem fer que realment el nostre espai, el nostre entorn, sigui un entorn agradable i, més enllà d'això, saludable. Avui a la Tecnosfera tinc el gust i el plaer de rebre una persona que es dedica justament a millorar el benestar de tots nosaltres, ja sigui a la nostra llar o bé a la nostra oficina. I li preguntarem, evidentment, això com es pot fer. Donem la benvinguda avui al Pere León. Pere, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Molt bé, gràcies. I tu?
Benvingut a la Tecnosfera, contenta de rebre't. Teníem ganes
de rebre'ns a nosaltres, gràcies.
De parlar d'aquest tema. Aquest tema que podríem resumir-lo, per començar, en una paraula, que seria la de geobiologia. La geobiologia, per començar, Pere, què vindria a ser, de cara als oients?
Bueno, nosaltres estudiem la relació que té la Terra amb els éssers humans i hi ha una sèrie de radiacions, tant artificials com naturals,
sí,
que ens afecten, ens poden afectar les persones.
Uh-huh.
D'una banda, les naturals són molt desconegudes, perquè no és una cosa que es divulgui cada dia,
sí,
però les artificials són les que en aquest moment estan creixent més, una mica arrel d'això que em deies del wifi,
sí,
de la telefonia mòbil, de les línies elèctriques que ens estan envoltant, per exemple, les parabòliques, les antenes de telefonia mòbil, etcètera, etcètera. Llavors, el que estem trobant-nos és que cada cop va creixent més aquestes noves tecnologies, aquestes radiacions, i que potser ens hauríem de començar a preocupar una mica de gestionar-les.
Sí, de gestionar-les i poder conviure millor, no?
Sí, jo a més sóc un apassionat dels aparells, vull dir que sóc el primer que m'encanta tenir una tablet.
O sigui, en contra no estem, ni molt menys, de cara als oients.
El
que donarem són, jo crec, consells i possibles solucions. Però deixa'm que també doni quatre dades teves a nivell professional de cara als oients. En Pere León és arquitecte i exerceix com a interiorista i arquitecte tècnic des de fa ja uns quants anyets, em penso que són més de dues dècades.
Sí.
Però et vas, podríem dir-ho així, especialitzar en això que ara hem presentat, la geobiologia. A més, m'agrada destacar que tens un màster en bioconstrucció i ets experta en medicions de camps electromagnètics, que tot això ja aniria doncs, ben relacionat amb el que tu fas, no? Amb aquesta probable solució. Pere, per començar, tu com vas descobrir això de la geobiologia? Perquè molta gent és probable que sigui la primera vegada que ho senti.
Sí, és que és una paraula que la veritat és que costa una miqueta de quedar-te amb, aquesta, amb aquest concepte, no? Potser es podria parlar més aviat de biohabitabilitat.
Sí.
Que, en definitiva, el que es cerca és que estiguem en un lloc biòtic, apte per la vida. Per tant, totes les radiacions, des del punt de vista de que la Terra és una contínua radiació, des del seu nucli fins a l'endosfera,
sí,
nosaltres estem exposats a una sèrie de radiacions, des del Sol a qualsevol cosa.
Sí.
Aleshores, unes ens afecten més i unes ens afecten menys. Aleshores, vaig descobrir això, arrel de, vàrem canviar de vivenda, doncs farà 7 anys a la meva casa, ens van fer la casa de la nostra vida, amb tota la il·lusió,
sí,
i ens hem trobat doncs, que no estàvem bé, no descansàvem. Va ser arrel d'aquí que bueno, nosaltres érem una miqueta pro medicina alternativa, i a través d'un homeòpata ens va dir potser és que esteu en una zona alterada o una geopatia. Primera paraula, primer cop que sentia, que sentia aquesta paraula.
Hem de pensar que ve de geo, no? De la part de geologia, de la Terra,
de la Terra
i patós, no? D'una malaltia.
D'una malaltia o una alteració, no?
Exacte,
una geopatia, que se'n diu. I arrel d'aquí ens van fer un estudi per un professional, que a més va ser un dels meus mestres, i no desconeixia totalment això. I vaig trobar-ho tan apassionant que, bueno, a partir d'aquí em va canviar la vida. Vaig canviar tot el meu, els meus esquemes i, bueno, m'hi dedico a això des d'aleshores.
T'hi dediques professionalment,
sí,
que a més val la pena que els oients es mirin la web teva, habitatsalut.com, perquè allà una miqueta expliques què és la geobiologia, que seria el que estàs dient ara, no? Que tots rebem constantment, perquè vivim en aquest planeta Terra, les radiacions, les naturals, còsmiques, i les artificials també. No ens hem d'oblidar, i
que
a vegades són més potents,
que
les produïm nosaltres, els humans. Aquestes radiacions artificials que ara dèiem, per citar algunes, serien això del wifi, que jo he començat al principi a parlar d'ell, perquè la gent ens entengui, això de sense cables, tota la telefonia, les antenes, que tot això, vosaltres ho corroboreu, ho confirmeu, influeix a la nostra salut i benestar.
Sí.
I, per tant, influeix en el nostre entorn més immediat. Clar, els que treballem a la ràdio, per exemple, Pere, aquí déu-n'hi-do, perquè aquí estem...
Aviam, esteu envoltats. El que jo sempre predico és que el que no podem fer és alarmar-nos.
No,
i
no.
És molt important, el que sobretot és molt important és a l'hora de dormir.
Sí, moment de descansar, no?
És el moment en què tenim una glàndula molt petiteta, que es diu glàndula pineal, la tenim a la base del cervell, que és l'encarregada de regenerar el nostre cos. Val? Aleshores, si nosaltres estem dormint, en el moment que estem dormint, i tenim una alteració, una radiació que ens és molesta, el nostre cos, que és molt savi, les cèl·lules del cervell, en aquest cas, estan interpretant una alteració, i per tant no descansen prou bé. Com que no descansen prou bé, doncs, bueno, et lleves cansat, i un dia rere un altre, i un dia rere un altre, i això és el que realment fa que, com que no et regeneres, no et trobes bé, i una cosa va passant un dia rere un altre, i al final resulta que hi ha alguna cosa que m'està afectant.
Aquí no funciona, sí.
Cada cop més ens trobem més persones que són electrosensibles. S'està desenvolupant, si la gent busca per internet electrosensibilitat, cada cop es donen més casos, i és així, és una realitat.
I és una electrosensibilitat que vindria a ser, per exemple, amb quin tipus d'aparells?
Està exposat a molts camps magnètics, des de wifis, des de camps elèctrics propis d'una instal·lació d'una vivenda que pugui tenir, per exemple, la tomaterra no estigui ben connectada, li pot donar problemes, mal de caps. Clar, persones que estan moltes hores exposades a una radiació així, home, seria bo de quan en quan una miqueta airejar-se. Són espais que convindria airejar. No sé si heu sentit parlar mai d'edificis malalts, de les hipotròfies, que són...
El síndrome aquest, no?, de l'edifici...
L'edifici malalt, sí. Això es produeix perquè, sobretot, a part de tenir molts camps electromagnètics, són edificis que no estan prou ventilats. Si estiguessin prou ventilats, possiblement es podrien estalviar forces problemes.
O sigui, estem parlant senzillament de vegades obrir, no?, i que ventili, que entri l'aire, no?
Per exemple, evidentment, l'ideal seria que tot anés per cable, però és que estem envoltats d'electricitat, és que és inevitable, és la vida moderna. Insisteixo, sobretot a la nit és un lloc importantíssim que sobretot la canalla, que la seva escorça cerebral és molt prima, és molt permeable i els altera molt.
Per tant, que, posem casos concrets. A l'hora d'anar a dormir, què és el que hem de respectar més? O sigui, no tenir el mòbil a prop, que això ho he sentit molt.
Evidentment, trobat... És una cosa que em trobo molt freqüentment, que la gent dorm amb el seu telèfon mòbil al costat de la tauleta de nit, sí. Inclús endollat carregant-se, amb la qual és a més és un camp magnètic afegit que tenen allà.
Clar.
I quan els hi pregunto per què dorms amb el mòbil aquí, perquè em fa de despertador.
Sí, té l'alarma.
Té l'alarma, no? Doncs pues mira, pues no el posis primer a carregar, i si no pots comprar-te un telèfon de piles, doncs agafes i posa'l, però... et recomanaria que el desconnectessis i el deixessis en modus avió. Amb la qual el telèfon no està buscant senyal, no està buscant...
Clar, perquè sobretot, perdona, Pere, estem parlant de que, a més, avui dia, molts de nosaltres tenim ja aquests smart telèfons, aquests telèfons intel·ligents,
sí.
que són els que dius tu que, clar, està constantment...
Cada dos minuts està escombrant, està
buscant. Actualitzant informació, i clar, això és el que fa que no pari, i per tant això arriba, no?
Sí.
O sigui, si podem evitar-ho, molt millor, no tenir a prop el mòbil...
L'ideal seria arribar a casa i... Això, clar, cadascú...
Sí.
La idea seria arribar a casa, jo en el meu cas, quan arriba a casa, el desconnecto i l'endemà ja en tornaré
molt bé,
a trobar. És una qüestió de plantejar-s'ho.
Sí, jo crec que abans ho fèiem més tots plegats, això de desconnectar el mòbil. Ara, com que estem...
Ara hem d'estar al dia, constantment.
Sí, massa i tot, no?
Sí. Però ara és una hora que hem de pautar-ho, això.
Sí, ens hem de posar. Però també abans d'entrar en directe, Pere, em comentaves les ràdios despertadors. Ojo, perquè jo en això, per exemple, sí que sóc una, diguéssim, addicta. Des de sempre, ràdio i despertador.
Jo també. Sí,
què hem de fer? Com
mira,
ho hem de gestionar?
Jo tinc un ràdio despertador perquè a mi m'agrada despertar-me amb música. M'agrada. Aleshores, durant el dia el tinc endollat a la corrent, val?
Sí.
Però a la nit el desconnecto de la corrent i tinc unes piles a dintre.
Ah.
Amb la qual només gasto les piles durant la nit. Estem parlant de tenir, en lloc de tenir 220 volts, passem a 12 volts. Pots tenir un ràdio despertador, no passa absolutament res. Sí que caldria tenir la precaució de tenir-ho apartat uns 50 centímetres del cap. La tauleta de nit, millor de tenir una miqueta apartat, perquè alguna cosa de camp magnètic ens pot arribar. Això ho he mesurat, i segons quins aparells poden donar una miqueta de camp magnètic. Ideal, dormir amb un despertador de pilars.
Clar.
Però sobretot res que estigui endollat
a
la paret.
Sí. Si parlem d'això dels camps electromagnètics, que clar, els que no ens hi dediquem ens pot sonar una miqueta... Per exemple, podem fer una prova, si tenim un ràdio despertador a la tauleta de nit, estem ubicats ara, i tenim un mòbil a prop i comença a fer allò de... aquelles interferències, això vindria a ser que, evidentment, aquí hi ha moviment, no?
Sí,
això s'ha d'evitar, perquè hi ha gent que...
És que és significatiu perquè s'estan acoplant les zones.
D'això estaríem parlant.
Correcte.
I si anem a parar ja de forma més concreta a com podríem sanar o, sí, per dir-ho d'aquesta forma, sanar un espai, què és el que feu vosaltres des d'Hàbitat Salut? Què proposeu?
Aviam, ens hem trobat instal·lacions que, per exemple, no tenen ben feta la presa a terra. La presa a terra fa que tota la fuita elèctrica que pugui tenir la instal·lació faci descarga, no et vagi a parar a tu. Normalment fem les mesures i notem que ja l'ambient està carregat.
Si com electritzat, mai millor dit, no?
Però sobretot insistim en els dormitoris. De vegades, si la instal·lació de l'edifici no permet que hi hagi un automat a terra, no estigui ben feta, suggerim de posar un bioswitch, que és un desconnectador de fase. Sobretot al dormitori. El resto de la casa és el que hem dit abans. Durant el dia no ens podem tornar... paranoics, vull dir, és important on dormim.
Sobretot el lloc de descans,
sobretot, és molt important, molt important. I cada cop més anem incorporant més aparells que van amb wifi, per exemple, aquests aparatets que serveixen de vigilar bebès, van connectats amb wifi.
Ah, cert.
I allò és una radiació que li estem donant al nostre fill. Llavors, jo ho deixo aquí.
Hem de valorar el què? Perquè, clar, tot és el que hem dit al principi, ni molt menys tu estàs en contra, perquè a part t'agraden també les noves tecnologies, però sí que hem de saber doncs, treure-li el bon profit i fer un bon ús de tot plegat.
Sí.
Això, a més, en aquest programa ho destaquem molt. Per tant, avui ens va ideal. Però jo vull anar cada vegada una miqueta més enllà. Parlem de tecnologia. Tecnologia que us facilita la vostra tasca per detectar, per exemple, aquests camps magnètics, perquè tot estigui més net, més...
Nosaltres utilitzem dos tipus d'aparells. Uns que se'n diuen aparells d'alta freqüència, de mesura d'alta freqüència, i el que mesurem és la intensitat del pic de senyal que ens arriba d'antenes de telefonia, de wifi i de més. Malauradament, no està... Hi ha persones o estaments que no ho reconeixen i tenim diferents legislacions en quant a les mesures màximes admeses. Crec recordar que les mesures a nivell nacional, refereixo a Espanya, són 4.000 microwatts, a Catalunya són 2.000, i en canvi a Salzburg es parla de 614. Vull dir, suposo que per alguna cosa aquests senyors potser ho tenen més clar que nosaltres. És un tema legislatiu. Nosaltres el que l'únic que fem és aconsellem, com a mínim, aquests mínims de valors que estan... Hi ha casos que s'han demostrat que estan alterant. Això no vull ser alarmista ni molt menys, però s'ha de tenir en compte. Una cosa que també voldria dir-te, abans parlaves del wifi, que si nosaltres no volem connectar-nos a internet forçosament amb wifi, hi ha un sistema que és molt senzill, que es diu PLC, que és Power Line Connection.
Sí.
Són uns aparatets que no costen gaires diners i es connecta aquest aparell des del router amb a qualsevol endoll de la casa i el mateix fluid elèctric de la casa ens dona internet. Amb la qual cosa, solucionar a vegades el gran problema del cablejat i de tenir que tenir wifi, perquè el wifi pues, llavors te n'oblides. Sobretot, insisteixo, que a la nit recomano que s'apagui el wifi.
Això és el que anava a dir, que cosa que no fem, jo crec que...
No ho fa gairebé ningú. No. Si tu engegues el telèfon i busques correu i veus que tens engegats, no sé quan. Aquí faig una crida que tothom en sigui conscient de que almenys a la nit l'apagui.
Perquè, clar, Pere, tot plegat, cap a on creus que ens pot portar? Perquè jo al principi comentava que aquest article que vaig llegir fa pocs dies de que, clar, en els més joves, o fins i tot els més petitons, els que ja han nascut en l'era pròpiament digital, és el que es diu els nadius digitals, clar... Es veu que els científics, molts d'aquests estudis que han fet, amb ells no els hi han pogut fer, per l'edat, per demés.
Correcte.
Per tant, allò que... Jo soc de les que penso que un no pot dir ni que no, està comprovat que segur que no, que els mòbils no fan res, ni dels que diuen que sí, sí, fan molt. Penso que estem en ello, estem comprovant que hi ha algú, i el que és molt fort, jo m'he quedat pensant que, clar, els més joves, com no se'ls hi pot, de moment, no s'ha pogut practicar, diguéssim, aquesta mena d'estudis, no sabem com els hi pot arribar a afectar. Per tant, bons consells com aquests... O sigui, saber utilitzar la tecnologia amb mesures
sobretot,
ideal, jo crec que és un...
Sobretot, i torno a insistir, a les escoles cada cop s'està implementant més el wifi. Jo suposo que també, potser en temps de crisi, és el més econòmic que no pas cablejar-ho tot, imagino jo.
Però
en els instituts de les escoles, jo crec que s'hauria... En altres països s'està retirant de les escoles, com ara Anglaterra i França, perquè ja s'han demostrat casos.
Casos, no?
I presència d'antenes de telefonia. Sobretot a la canalla té l'escorça cerebral molt, molt primeta. Llavors, totes aquestes zones els estan penetrant i s'han vist casos inclús de trastorn de dèficit d'atenció, el famós TDAH.
Sí.
Això no vull generalitzar ni molt menys, però possiblement igual els nostres fills, parlem de fills perquè estem parlant de la propera generació, crearan una resistència a això, qui sap. Això és una qüestió d'adaptació de l'espècie, no? Potser si hem nascut amb aquestes zones al voltant.
Perquè alguns altres dels símptomes que podem veure en gent que vosaltres l'anomeneu que estigui una miqueta com afectada, diguéssim, per aquesta mena de contaminació elèctrica i electromagnètica, quins símptomes podíem notar? Has dit abans,
mal,
el principi de tots,
mal de
el cansament.
Cap. Mal de cap,
mal de cap també,
cefàlies constants, mal de cap, esgotament, hi ha inclús persones que els agafa una mica d'al·lèrgia. És que, clar, aquí es barregen moltes coses. I s'han donat casos de persones, ho he dit abans, electrosensibles, no?
I l'electrosensibilitat, que és veritat que és un terme.
Igual que hi ha persones que són molt sensibles, no? Les olors, crec que també he sentit persones que són molt sensibles a olors i no poden sentir quins són moltes olors, no sé, alguna cosa he sentit. Són persones donades que... Persones que són més propenses a patir això i ho passen realment molt malament.
Molt malament.
Molt malament.
Clar, és com ser més captador, diguéssim, d'alguna, en aquest cas, d'aquesta mena de...
Jo tinc la teoria que és com un got, no?, que el vas omplint, i arriba un moment que aquest got ja no aguanta més, ja vessa. I el cos ja no pot absorbir més. Jo tinc aquesta teoria.
El problema és que encara no es parla massa d'aquestes geopaties que abans fèiem referència, ni del que és la geobiologia, ni tot plegat, no? Jo crec... Podria aprofitar per preguntar-t'ho. Tu per què creus que no es parla tant?
Bueno,
o perquè ens costa, o som reticents,
perquè...
o...
No, perquè... Primera, que no és un tema gaire conegut. Segona, que a nivell científic hi ha persones, hi ha metges, perquè jo col·laboro amb metges que ho coneixen, però que estan en el món més aviat de la medicina alternativa. Com a tal, com ara, si per exemple parlem d'homeòpates i demés, com que tampoc es reconeixen
del
en
tot,
el nostre
sí,
país, a fora del nostre
sí,
país, sí.
Efectivament, però, sí.
Doncs llavors també, com que estàs alineat potser amb, un, amb una medicina alternativa, tal com diu la paraula, doncs potser llavors potser no et veuen així. Jo em remeto als... els fets, no? El que m'estic trobant dia a dia amb problemes amb... Mirem de partir de la base que nosaltres, des del moment que naixem, venim amb una tara de fàbrica. I estar exposat a radiacions ens pot afectar més el nostre punt dèbil. Unes persones pot ser el cor, altres persones poden ser, no sé, la part del cos que sigui. I si no descansem prou bé la nit perquè estem alterats per aquestes geopaties que comentàvem abans, doncs, bueno, el nostre cos no pot lluitar contra aquesta alteració. I possiblement això el que fa que esdevingui que puguem tenir algun problema que l'altre. I ho deixo aquí, tampoc vull aprofundir
molt. No. I a més a més ja tindrem temps en d'altres ocasions amb tu, si ens permets, per convidar-te de nou i preguntar-te. El que sí, una pregunta que ens arribava al nostre Facebook, a Tecnosfera, ens deia, si un té un veí i aquest veí s'ha instal·lat una d'aquestes antenes wifi d'internet a la finestra, amb tot, no sé si quin muntatge és, això, evidentment, un veí, això pot repercutir als veïns que viuen a dalt o a baix?
Depèn del que hagi instal·lat aquest senyor. Si aquest senyor ha posat una antena receptora, entenc jo que no li ha d'afectar al veí, en aquest cas. Però si és un emissor que està emetent senyal a d'altres, evidentment sí que s'hauria de preocupar. Encara no ha sortit la legislació com perquè la gent es pugui queixar de que el seu veí no l'instal·li.
Aquesta és una altra, aquest és un altre tema.
Suposo que tard o d'hora sortirà. Mira, no sé, ara posaré un exemple. Fa molts anys s'estaven fent les teulades amb uralita.
Sí?
Durant molts anys es van fer les teulades d'uralita. I després s'ha demostrat que eren cancerígenes.
Sí, i tant.
També es van fer molts aparells, es van fer aquells aparells de solarium, d'uva. Es va posar molt de moda.
Sí,
després s'ha demostrat que produïa càncer de pell.
Bueno, tot i que jo crec que encara xuten, no?
Encara xuten alguns,
no sé,
sí,
que...
però bueno, s'estan retirant, cada cop hi ha més consciència de que això no ha de ser natural. Si et faig la pregunta, què és bo, prendre el sol 30 minuts o 3 hores? Tu què em contestaries?
Home, jo diria 30 minuts,
Tots sabem que 3 hores diàries no és bo per la pell, això ho diuen els dermatòlegs. Estem parlant d'un excés d'un tipus de radiació. Si ho portem a altres camps, doncs bueno, la lògica potser ens dirà...
En aquest cas, el camp electromagnètic del que parlem
que
avui...
Que si estem moltes hores exposats, doncs, bueno, potser això a la llarga ens acabarà
afectant.
Jo
sempre dic que prevenir és una de les coses millors. I en aquest cas avui hem parlat de prevenció en l'àmbit, diríem, de les noves tecnologies.
Sí.
Cosa que m'ha agradat molt. Hem fet només un tastet, Pere. Jo recomano als oients que es mirin la web teva Habitat Salut perquè puguin saber més del que és la geobiologia. És molt interessant, a part tota la informació que doneu. I el que es pot fer si un troba que tot allò que hem comentat avui o el que pot trobar a la web li està passant a casa seva o a l'oficina.
Si es plantegen perquè és sobretot un dels casos que molt típics és que la gent es desperta a mitjanit. Els seus fills es desperten a mitjanit i van al seu llit i no saben per què.
Per què? Estan inquiets, no dormen bé.
I porten molt de temps dormint en un lloc així i no saben per què. I van al metge i busquen solució i possiblement no s'han plantejat que potser el problema el tenen en el lloc on viuen. I és tan fàcil com a vegades en retirar un llit d'una posició.
Moure, també, sí.
Tan simple com això, però s'ha d'analitzar, s'ha de mirar.
Clar, la geobiologia, ara no et deixaré gairebé marxar, També suposo que deu plantejar el fet, a nivell de les radiacions naturals, seria, per exemple, si un edifici està construït on abans passava una riera, això a Barcelona passa molt, per exemple,
constantment, a tot arreu.
Això deu afectar
un
munt, no?
Sí, molt.
I aquest seria un tema natural, diguéssim.
Aquest és un tema natural molt freqüent i possiblement seria el més greu, en aquest cas.
Doncs mira que n'hi ha rieres a Barcelona. A Barcelona
a tot arreu,
que ens escolten a tota Catalunya ara, però sí.
A tot arreu. I em trobo gent molt sensible que ho nota. També t'haig de dir que són molt més sensibles les dones que els homes.
Això ho tenim, és així.
És així.
Molt bé, Pere León, m'ha agradat molt escoltar-te. Jo et convidaré una altra ocasió que vinguis aquí a la Tecnosfera. Li direm també a la companya, a la Marina, per veure si pots tornar a venir per continuar donant bons consells. Avui ha sigut un tastet, una introducció a l'àmbit, però penso que ens pot anar molt i molt bé aquí.
Ha sigut un plaer.
Un plaer igualment. Fins aviat. Adéu-siau.
Què portes?
Carlos Romeu, humorista gràfic, 63 anys. La seva afició és el tir olímpic.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
Doncs de noves tecnologies faig servir un telèfon mòbil, però normal, perquè com estic molt a casa no fa falta connectar-me a cap lloc. Un ordinador. I tinc dos impressores, i dos escàners per enviar els dibuixos. No tinc res més.
Et consideres un tecnoaddicte? T'agrada anar a l'última?
No. No, no. Continuo enganxat al llibre, continuo enganxat a dibuixar i a contemplar el mar.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Jo me'n recordo quan vaig començar a publicar l'acudit diari, que era El País, i que no tenien delegació a Barcelona encara, tenia que anar a l'aeroport en moto a enviar-ho per correu, com es diu això, per cartera. Que després, o sigui, després de passar pel fax i per moltes coses, i el motorista, i la telefoto, i el teletexto, i totes les teles no sé quants, amb el correu electrònic s'enviava perfecte i, a més, amb color. Un inconvenient, a veure, és el que et deia, de que hi ha un acudit francès que el van fer per mi, que diu un francès, «Pourquoi tous les espanyols s'appellent Manuel?» i l'altre li respon, «Per qui pot passar a pelear intel·lectual?» i dic que el van fer per mi perquè jo sóc molt manual però molt poc digital. Tinc problemes amb la tecnologia, jo estic massa gran per fer-ho d'enverro.
Tecnosfera, la tecnologia social i útil. El futur més pròxim.
A la tecnosfera sabeu que quan rebem l'Enric Llopart sentim que tenim el futur encara més a prop nostre. Sí, perquè ell ens presenta la seva secció El futur més pròxim. Enric Llopart, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, què tal? Com
vas? Molt bé, contenta de veure't.
Sí, igualment.
Ara feia dies que no estaves per aquí als estudis, sí. a la cadena SER. I ja sabeu que, ja saps que sempre m'agrada que vingueu en directe a fer la vostra, a dir-nos la vostra. I avui m'has dit, Marta, parlem d'alternatives que n'hi han, alternatives de plataformes de vídeo. O sigui, alternatives serien, per exemple, el Netflix. Netflix que no arribarà mai, però ara tu ho expliques millor.
Sí, exacte. Una mica, havíem comentat alguna vegada, ja fa uns quants programes, quants mesos.
Alguns mesos, sí.
Que estàvem esperant, doncs, amb moltes ganes l'arribada de Netflix, a veure què passava, no?
Con delirio, con esperanza y delirio.
Sí, que després s'hauria de veure, què poden fer, però... Bé, ja fa un temps que van anunciar que de moment de forma definitiva no arribaran a Espanya i a una sèrie de països on tenien pensat anar, queda cancel·lada l'arribada aquí i per tant doncs, haurem de viure sense aquesta expectativa.
Ens hem de fer la idea, no?
Clar, que dius, què podríem fer aquí? Perquè és veritat que no podem confondre el mercat nord-americà amb el mercat espanyol. Els Estats Units són una autoritat, especialment pel contingut que posen a l'abast dels usuaris, que és bestial. Val? Una cosa és donar el contingut allà i l'altra és aquí, que tot és molt més complicat, la gestió dels drets, dels continguts, es complica molt més. Per tant, ells... D'acord que tenen el que tenen a nivell de recursos, però Espanya és un país complicat en aquest sentit.
Sí, això ens ho confirma, a més, el company, el Dani Aragai, des de Suècia, en més d'una ocasió, no? Que realment tot allò que es pot fer allà, comparativament, aquí a Espanya anem amb una legislació que no és o no és la que volem. En fi, això és molt més complicat.
Exacte. I a veure, hi ha un tema aquí que és absolutament flagrant i que potser es posa més de manifest ara que el tema de Mega Upload està tancat i doncs hi ha una sèrie de conseqüències, no? Accedir a contingut a vídeos que vulguis veure en un moment determinat no és fàcil.
No és,
amb la tecnologia hi és, però és molt difícil, no et posen fàcil accedir-hi, diguéssim, d'una forma no sé, protegint els drets del...
O sigui, lícita, legal...
Digue-li legal, no? Una forma, doncs, que el productor d'aquest contingut se'n pugui obtenir un benefici, no?
Sí.
Llavors, això realment, jo ho trobo extraordinàriament frustrant. És un tema que em té molt, molt, molt frustrat i que considero que és un greu error que s'està cometent a nivell del sector audiovisual no posar-se d'acord per fomentar que aquestes coses funcionin d'una vegada perquè realment s'està perdent una oportunitat enorme, enorme. Sí. Es parla de que la pirateria aquí és molt grossa, però és que quines alternatives hi ha a la pirateria?
Tant com a Corea del Sud, curiosament, com a dada,
Clar, però
imagina't.
Quines alternatives hi ha? Jo, una mica, el que volia avui parlar és d'algunes plataformes que ja existeixen, de vídeo, vídeo on demand, que en diuen, d'accés a contingut a vídeos, pel·lícules, sèries, documentals, etc. Doncs des del teu ordinador accedeixes, ho consumeixes, tal. Quines plataformes existeixen ara i quins punts forts, quins punts febles tenen, i que són les plataformes que hi ha, val? Ja que Netflix doncs no ve.
Vinga, vamos allá.
Algunes d'elles, mira, hi ha hagut, a més, recentment, fa un parell de mesos, hi ha hagut el llançament d'una, diguéssim, una mica... en plan estel·lar, eh? Una que es diu Yuzi, Y-O-U-Z-E-E, Yuzi, que és una plataforma, és espanyola, val? L'ha creat, crec que hi ha gent dels cinemes Yelmo involucrada, hi ha una sèrie de gent involucrada, i va ser un llançament molt potent, a nivell marketingià, a nivell de tot, i bueno, ja porta un temps funcionant, de moment està tancada, val? Funciona per invitació, val? I, a veure, jo no l'he pogut provar directament, però sí que he parlat amb gent que l'ha provat. A veure, clar, té un funcionament interessant, val? Una quota mensual de 6,99 euros per accedir a tot el contingut que hi ha, val? I si no, després, doncs, quotes puntuals per accedir a un contingut puntual, o sigui, com si fos un videoclub, sí, diguéssim, sí, sí. Un episodi d'una sèrie, una pel·lícula, etcètera. M'han parlat meravelles de com està integrada en xarxes socials, m'han parlat meravelles del seu sistema de recomanacions, etc. On està el punt feble?
Aquí anem.
I és un punt feble que gairebé és un denominador comú de totes les diferents plataformes de les que parlarem, el contingut. O sigui, falta contingut. Val? Bueno, és el que dèiem al començament. No es fomenta, no es facilita que els productors de contingut o les persones que són els propietaris d'aquest contingut, doncs, bueno, puguin facilitar-ne l'accés o que aquesta gent els pengi. Llavors, és un problema. I una plataforma que està tan ben treballada com aquesta sembla que va bastant coixa de continguts, de moment.
Però això és molt similar, Enric, al que passa amb el tema dels llibres electrònics, que falta, falta més material, posem-ho així, no? O sigui, i falta poder-hi accedir també, és el problema de les plataformes.
Sí, però... és un tema que, per exemple, en música s'ha treballat molt bé, un Spotify, la veritat és que el catàleg que té és molt potent, ja m'agradaria a mi tenir un Spotify de temes de pel·lícules o de sèries, però és veritat, en aquest camp no passa. Llavors, està Yuzi, que és, bueno, semblava que era la gran esperança, de moment queda una mica mitges, etc. Hi ha una altra opció que es diu waki.tv.
Tot això ho apuntarem en el nostre Facebook.
Sí, ho passarem una mica els enllaços a Facebook perquè la gent els pugui visitar. Ja et dic que Yuzi va per invitació, per tant, per més que entris sense invitació no podràs donar l'altra. Aquesta és waki.tv, val? Té un catàleg bastant interessant, més interessant, ja, no sé si són més de 1.000 pel·lícules ara mateix, algunes prou actuals, etc. Té una cosa que és també molt potent, que és que està molt ben treballada perquè te la puguis integrar o connectar amb la teva televisió, val? De manera que puguis gaudir dels continguts directament des de la teva televisió, val? I té, bueno, té també... no té tarifa d'aquestes planes, val? Funciona més per contingut segons el vas consumint. I bueno, és una opció prou interessant, ja et dic, penso que el més destacat que tindria és com s'integra amb les diferents plataformes com aquesta de Smart TV de Samsung, etc., que hi ha de televisions intel·ligents que estan arribant ara amb prou força. Val? Després està Filmin,
com són aquestes... Ens vam tenir aquí al programa, més
però
o més.
Aquesta està, és prou interessant també perquè el que sobretot té un posicionament molt clar i va cap a un sector de mercat molt clar, que és gent, diguéssim, no tan interessada en les novetats, amb els blockbusters, i més en cinema, doncs, més clàssic, cinema independent, continguts, diguéssim, més amb aquest segell més independent. També tenen una tarifa plana, val? Crec que és anual, la tarifa plana que tenen, i, bueno, es poden contractar per això i consumir, diguéssim, pel·lícules de forma individualitzada. Quan tu contractes o fas una mica al servei de videoclub, que llogues, diguéssim, una pel·lícula d'aquestes, la majoria de vegades tens unes 48 hores aproximadament per consumir aquest contingut, i després d'aquestes 48 hores deixes de tenir-lo.
Els de Filmin, que recordo que van estar aquí al programa amb una tertúlia justament quan estàvem tots esperant, allò que dèiem al principi, l'arribada de Netflix, o sigui, fa uns mesos o...
Sí, sí.
O fins i tot, no sé si ara parlar de...
Sí.
No sé si un anyet no arriba, no, no tant.
Jo et diria, sí, jo ho recordo i fa uns mesos.
Sí, sí, fa uns mesos.
Després està Budler, vale? I per anar ràpid, sí. V-O-O-D-L-R. Budler té una cosa interessant que té, és que hi ha un munt de contingut que pots consumir de forma gratuïta, sí, val? Amb publicitat, això sí.
Sí, val? Sí, sí.
Però és interessant, té un software propi i tal. Moltes
n'hem parlat també aquí a la Tecnosfera amb el Dani. Sí,
moltes d'aquestes plataformes tenen la seva pròpia aplicació d'iPhone i d'iPad i d'Android, etc. I després està CineClick. CineClick és un servei espanyol també, desenvolupat per gent espanyola, amb una subscripció mensual de 9,95, un catàleg de pel·lícules bé...
ampli.
Interessant,
generós,
diguéssim.
Interessant.
Totes van una mica coixes d'aquí i bàsicament aquestes serien les 5 opcions principals que hi ha ara mateix al mercat. Ja et dic, les televisions intel·ligents, les plataformes de televisions intel·ligents estan movent també en aquest sentit, i tant integrant aplicacions d'aquest tipus com creant les seves pròpies,
sí.
També les grans plataformes de videojocs, PlayStation, Xbox, etc.
També.
Hi ha moviment, però aquí seguim tenint un problema.
I ho diem seriosament, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs avui l'Enric ens ha parlat de Yousee, Wacky TV, Filmin, Budler, CineClick. No us preocupeu perquè ho posarem a la nostra pàgina, al Facebook, perquè així ho puguin linkar, també al Twitter, evidentment, que
el
allà
Twitter
també estem.
És veritat.
I estem i som, vull dir, és un mix. Molt bé, doncs ens preocupa aquest tema, l'haurem d'anar seguint, perquè està en ple moviment.
Anirem seguint, sobretot això, si els catàlegs van en augment.
Clar,
i els serveis doncs van lluint una miqueta més.
De moment falta aquesta coherència interna perquè tot funcioni.
Exacte.
I està passant amb l'audiovisual, està passant amb els llibres, amb música, és el que dèiem, potser no passa tant, ho tenim més solucionat, però déu-n'hi-do.
Música,
no?
Déu-n'hi-do, s'ha fet bastant bé, de moment.
Molt bé, Enric, doncs
gràcies
per la teva aportació i ens veiem d'aquí uns dies.
Vinga.
Cuida't molt.
Adéu,
un petó.
Gràcies.
Tecnoesfera, a la cadena SER. Què portes?
Toni Esteller, 57 anys, entrenador del Club Natació Barcelona. Li agrada l'art.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
Jo el dia a dia, editatge de vídeo, el normal. A través de l'ordenador faig el programa de... passo el que filmem, ho passo amb l'iMovie i faig un editatge.
Et consideres un tecnoaddicte? T'agrada anar a l'última?
Sí. Jo crec que forma part de la nostra vida. Vull dir, ja que està el dia amb les tecnologies, està el dia de l'últim que pot aportar, que pot beneficiar i que jo crec que està molt implementat amb la societat actual.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia?
Bé, la comunicació, per exemple. La comunicació, com es diu això? Quan has de fer coses, transaccions, tot el que és aliviar tot el tema de lo que són transaccions, quan has de comunicar amb la gent, quan has de fer tot. Jo, per mi, tot el que és la relació entre persones s'ha accelerat molt. Amb aquest aspecte, ha facilitat molt a tots els nivells tot el que suposa la relació entre les persones. Convenients és una certa addicció. Sí que és cert, això crea una certa addicció i si no tens cura, pues, estàs massa enganxat tot el dia amb aquest tema, no? Sigui a través del mòbil, sigui a través de l'ordenador. Després, moltes vegades, la línia entre la despersonalització de les relacions també és perillosa. Comunica molt, però també pots quedar descomunicat pensant que les relacions de les persones a través de la tecnologia.
ce@cadenaser.com
I hem arribat a la part final de la Tecnosfera, però ja sabeu que sempre que us vingui de gust ens podeu tornar a escoltar. Bé, tornar o escoltar de nou, depèn. Teniu els podcasts de la Tecnosfera a la vostra disposició i una de les formes d'escoltar-los és a través de la web de radiobarcelona.cat, www.radiobarcelona.cat. I si no, també busqueu Tecno-Esfera i ens trobareu per poder anar més a prop vostre sempre. I si teniu el mòbil amb el sistema operatiu Android, recordeu que tenim una renovadíssima aplicació de Tecnosfera pel vostre mòbil, o sigui, ideal per escoltar els podcasts nostres. Com sempre, agraïda perquè ens heu acompanyat, agraïda perquè estàs al Facebook, gent com la Caterine García, Juan Santamaría, Carolina Rivera, Helena Masdevall, gent que ens dieu la vostra i ens agrada molt aquí al Facebook. Encara volem que ens digueu més coses, per això. I al Twitter, que també hi som, mil gràcies per ser seguidor d'aquest programa. Aprofito per enviar un petó ben fort de qui ens ha ajudat a fer possible l'espai. El Toni Suárez i el Juli a la part tècnica. El David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay a la producció. I qui us ha parlat aquí a la realització d'aquest humilíssim espai, Marta Palencia. Cuideu-vos molt, acabeu de passar un feliç dia i ens retrobem d'aquí a molt poquet. Adéu.